Bona nit. Avui a Estils 2.0 recordem la Dolors Mossens, nascuda l'any 1952. Va formar part d'entitats de caràcter antifranquista i durant més de 40 anys va treballar al Departament de Comptabilitat de l'Ajuntament de Castellà. Mare de dos fills i àvia. Amant de la cultura, participava de les activitats del Club Cinema Castellà i de l'Aula d'Extensió Universitària i a les sortides de marxa nòrdica del Centre Excursionista. Morí el passat 22 de juny del 2024. L'estil de la Dolors Mossons el va mostrar ella mateixa a Ràdio Castellà el 20 de novembre de l'any 2000.
Significat pel dia també que avui commemorem. O que recordem. Amb nosaltres una exactivista política que avui se'n cuida dels cabals municipals. Amb nosaltres la Dolors Mossons Salabert. Bona
Hola,
nit, Dolors.
Bona nit, bona nit.
Bé, sense més paraules, escoltem en Raimon.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Bé, hem volgut començar amb una cançó del Raimon. Jo diria que ben segur també ens deu posar la pell de gallina encara avui, no?
Sí, aquesta cançó, de fet, cada vegada que l'escoltes, encara que hagin passat tants anys, sempre t'emociona, no? Perquè és el record de molts dies, de moltes lluites, i realment en aquell temps anar a un concert era tot una altra cosa. Vull dir, la gent que no ho ha viscut no s'ho pot imaginar, però anar a concert del Raimon, del Lluís Llach i molts d'altres cantautors, doncs era una reivindicació política, era un trobar-se amb altra gent que pensava com tu, i de fet era molt emocionant, no?
Aquella època dels anys 70-80 va ser una època viva.
Sí, va ser una època viva, primera perquè també va coincidir, doncs, amb la meva època d'adolescència, i ja començar a participar, vull dir, va ser dels 17 anys fins als 30, que va ser una època, doncs, esclar, la millor quasi de la vida, no?
Bueno, l'edat que es van, les persones va formant.
Es va formant i comença a prendre part a prendre, sobretot en aquella època, consciència doncs, que podia canviar les coses, de que podia participar per millorar, sobretot en una època que estàvem encara a les acaballes del franquisme, una època que hi havia una repressió bastant dura, que era difícil reunir-se, era difícil expressar-se, i vull dir, vam buscar la manera de poder-ho fer dintre de, inclús dintre del franquisme, mitjançant associacions, entitats legals que després anaven derivant cap a altres coses més reivindicatives, no?
La cançó que acabem d'escoltar incitava d'alguna forma a la revolta, no?
Sí.
Avui, anava a dir, tens necessitat d'escoltar-la per incitar novament
sí,
una revolta?
Sí, jo penso que qui perd els orígens perd identitat, no? Jo no els vull perdre tampoc els meus orígens, i encara a vegades em revolto per moltes coses que sento que passen o que observo en el meu voltant, no? Vull dir, sempre unes ganes de lluitar sempre s'han de tenir, no s'han de perdre mai.
Què enyores d'aquella època?
Home, tampoc és enyorar, no? Cada època té les seves coses.
Són dues coses diferents.
Vull dir, ara, en aquella època tenies la sensació de que estaves en un moment clau per la història recent d'Espanya, no?, i de Catalunya, i que estaves a punt de canviar realment la manera de tot. Vull dir, no era com ara, que els canvis es produeixen molt a poc, llavors era canviar d'una situació dictatorial a una situació democràtica, i això ho notaves, no?, que tu estaves participant en aquest canvi.
Però a 17 anys, tant te n'adonaves que anaven malament les coses?
Jo en principi no me n'adonava, o sigui, jo vaig ser una nena normal, vull dir, vaig anar a les monges, vaig tenir una educació molt tradicional, a casa meva no tenien cap mena de... no eren lluitadors, eren una família normal que estaven ja acostumats al franquisme de molts anys i no trobaven a faltar pues, aquestes llibertats que ara pues, potser ho veig més, no?, que faltaven. I llavors, en mica pues, vaig començar a prendre contacte amb el món sindical primer, amb gent que havia estat empresonada per motius polítics, i vaig començar a entrar en un altre món, no? I vaig començar a observar pues, el que passava a altres països, enterar-me'n de situacions de l'exterior d'Espanya, i vas començar a donar-te en compte que se t'obrien pues, moltes expectatives de canvi.
Això era una mica per inquietud o perquè algú et va omplir el cap, per dir-ho així?
Bueno, per inquietud i perquè vaig anar trobant al camí gent doncs, que em van fer veure aquestes coses, perquè vull dir, això, pensa que no teníem la televisió, la ràdio, la premsa, tot això no ens ho explicava, no? Llavors vaig anar començant a conèixer gent pues, del món sindical, que estava en organitzacions, que estava... Clar, una mica això t'introdueixen persones pues, que el tenen clar, no?
Sí, estàs d'acord quan et presentava dient que eres un exactivista política.
Sí, sí, en aquest sentit sí que estic d'acord.
Activista,
activista com, entre cometes.
Com definiries aquesta paraula d'activista?
Jo volia participar en el canvi que s'estava produint en aquells moments i volia participar pues, comprometent-me a tots els nivells. Vull dir, ara jo, aquí a Castellà hi havia un grup de gent bastant nombrós que participava a les entitats que hi havia en aquell moment. Les entitats principals en les que jo participava eren l'Ateneu, el Cineclub, que va ser un dels focus i allà on em vaig començar a donar compte doncs, que les coses no eren potser tan maques com jo les veia abans. Vam començar pues, a través de pel·lícules legals, pues, començar, per exemple, a través de veure la pel·lícula del Verdugo, del Berlanga, pues, fer un debat sobre la pena de mort, i entre portàvem gent pues, entesa, sobre la tortura, sobre coses que primer no se'm haurien acudit doncs, que poguessin estar tan malament, no? I aquí va començar la cosa, o sigui, vas començar a obrir els ulls i anar investigant, anar llegint, i va ser quan me'n vaig donar compte pues, que jo tenia que participar en aquest canvi, no?
Esclar, poder els que ja d'aquella època ja també teníem, si fa no fa la mateixa edat, ja ens podem fer càrrec de la situació, però pels joves que ens puguin escoltar, esclar, jo ara penso, tu deies, un cineclub, el Verdugo de Berlanga, fer un cinefòrum amb persones que feien venir, però, ei, no havia llibertat.
No, és que això tot s'havia de fer disfressat.
Com us ho fèieu?
Pues ens ho fèiem.
Algú per parlar de la pena de mort?
Pues això no ho dèiem.
Guàrdia Civil aquí al costat?
Ho fèiem també ajudats una mica per les entitats, ho fèiem normalment al Califòrnia o amb sessions tancades allà on és ara el centre parroquial, als locals de Colònies i Esplai, pues dèiem una altra cosa, dèiem que faríem una reunió d'una altra cosa i llavors no ho dèiem que faríem un debat sobre la pena de mort, dèiem que passaríem una pel·lícula del Berlanga i aquí s'acabava, no?
I no s'arribava a saber mai?
Suposo que sí, però bueno, també... Mai en aquest sentit vam tenir massa problemes amb la Guàrdia Civil d'aquí a Castellà. Bueno, hi van haver, alguna vegada hi van haver detencions, això sí, interrogatoris, Jo una vegada també vaig estar a la Guàrdia Civil, perquè, però bueno, coses simbòliques, no hi va haver mai massa problema, vull dir, no.
O sigui, no saps, ignores si tu o d'altra gent consteu amb els informes policials com a gent activista.
Ens havien dit que sí, que constaven, però bueno, tampoc una cosa que em preocupés massa, ni ara ni, ni llavors, vull dir, no.
Com a curiositat estaria bé.
Com a curiositat, sí.
Escolta, i en, diguem, a mitja època d'activista et trobes que arriba el dia que el Franco és mort, no? Mm-hmm. Tots els mitjans se'n fan ressò. Que, recordes què és el que feies quan te'n vas assabentar?
Suposo que me'n vaig assabentar com tothom al matí quan em vaig llevar. De fet, vam estar contents, no, per la mort d'una persona, perquè això, bueno, en fi, tant ens feia, perquè aquest senyor ja feia dies que estava mig mort allà en un llit, no? Sinó perquè això representava una possibilitat de canvi i més immediat i més... que vam pensar que la situació avançaria molt més ràpidament sense el Franco que amb el Franco. Llavors era un debat que hi hauria, si el franquisme sense el Franco seguiria, si no, però de fet tenia moltes expectatives, doncs, de que la cosa pogués canviar, tant per la pressió internacional com per també les mobilitzacions que hi havia des, tant des de Catalunya com de, des de la resta d'Espanya. O sigui, els partits ja s'havien començat a organitzar, estaven fent, pensem que hi ha hagut ja mobilitzacions del 70 al 75 bastant fortes, s'havia organitzat ja a nivell de Catalunya l'Assemblea de Catalunya, que bàsicament era, participava en partits d'esquerres, com el SUC, el PSAN, el Front Nacional, una part de socialistes llavors liderada pel Pallach i aquesta mena de gent, que també hi havia els Reventós, molts independents així però socialistes, que van començar a organitzar una miqueta i sembla mentida la gent que mobilitzaven. Vull dir, jo sé que cada diumenge hi havia la tira de reunions, assemblees, que et donaven ja, pues, unes perspectives i unes pautes de lluita, no? Unes pautes de lluita pacífica i amb pintades, octavetes, aquest tipus de coses, no?
Tu, amb tota aquella lluita, jo ara t'imagino com aquell quadre francès que hi ha la dona amb la bandera allà, amb el signe de la llibertat.
No vam fer tant, no vam fer.
Comparar per Agustina d'Aragó, podem ser massa fort, però...
No.
Et senties una mica, a veure, com inquietud.
Agustina d'Aragó no m'hi sentia, eh?
No, per això dic no, comparava per aquí, no, per això posar la imatge francesa, no? Et senties una mica de... A veure, que d'alguna forma... No que protagonitzaves, no, però que et senties participant de
protagonista, no, perquè mai no m'ha agradat ser massa protagonista de res, no? Érem un grup de gent, doncs, que jo pensava que participàvem en que la cosa anés endavant i que es poguessin, de mica, pensem que no hi havia llibertat de reunió, ni d'expressió, ni d'associació. Tenia moltíssimes ganes, doncs, de que això canviés i de participar, de poder votar. Em feia moltíssima il·lusió poder votar, cosa que ara el jovent, doncs, sembla que no hi donen massa importància, no?
Has parlat de l'Assemblea de Catalunya, mm-hmm, i vas participar-hi d'una manera activa, també,
sí,
no?
Sí,
van a,
sí,
Barcelona, participant...
Participàvem a les assemblees, diferent de gent d'aquí a Castellà, que ens anàvem tornant, ens ajuntàvem amb gent de Sabadell, i llavors ens anàvem a esglésies, bàsicament, vull dir, es feien normalment les reunions, i allà, pues, escoltàvem què deien, pues, el senyor Jordi Pujol, el senyor Rafael Ribó, el senyor Antoni Gutiérrez i altra gent que hi havia, altres polítics, no?
Sempre amb l'ai al cor.
Sempre amb l'ai al cor i sempre, moltes vegades, havent de sortir per cames. Vull dir, això sí, córrer davant dels llibres també he corregut, ara potser no correria, però...
Hi havia molta gent allà, per exemple, a la parròquia de Sant
Agustí... Pues sí, pues hi podrien haver, pues, 200 persones, 300, a veure, hi havia bastanta gent, sí.
I tu sempre eres de les constants?
Home, no, sempre no hi anava, però bueno, jo cada setmana o anava a un concert del Raimon o del Llac o anava a una festa de tipus polític, vull dir, va durar uns anys que sí, llavors ja, mica en mica, pues, es van... que tampoc és normal, això, a veure, la gent ha de tenir també una mica d'equilibri entre... la lluita política, també divertir-se d'alguna altra manera, no? Vull dir, jo penso, vaig veure uns anys que va ser bastant monotemàtic, eh?
Però poder, aquells anys, més que la lluita política, allò era alguna cosa més que una lluita política, uh-huh, no?
No, i tant que era una cosa més, era ens sentíem protagonistes d'un moment històric molt important i ho notàvem, això, bueno, no, ho notava tothom, vull dir, ara es notava que estàvem a punt de canviar i que això era important.
A veure, també avui la lluita política ja és bastant avorrida, per dir-ho.
Sí, és que ha perdut una mica la gràcia, eh?, la lluita política.
Allà, esclar, suposo que, ja ho has dit, ens hi jugàvem llibertats, ens hi jugàvem, doncs, una mica el futur, uh-huh, no? Avui els diaris també se n'han fet ressò i jo t'haig de fer la pregunta. El dia que es va morir el Franco, llaços negres o copa de cava?
No, copa de cava. Jo sé que al vespre vam fer una reunió i, bueno, el cava va anar allà a dojo, eh? No, no, bé. Esclar, ho esperàvem, era una cosa que veiem que passaria, ja ho sabíem, ja ho estàvem esperant feia dies, però vam estar tots molt contents, sí, sí.
I des del teu punt de vista, esclar, als balcons de les cases consistorials, els ajuntaments, van posar crespons negres.
Esclar, és que era el que tocava.
Oficialista, també, hipocresia.
Penso que bueno, estaven tots controlats i tenien que fer això i ho van fer. Vull dir, no. Hipocresia també en molts casos, perquè hi havia molta gent que estava als ajuntaments que tampoc era allò franquista, franquista, no?
Tocava.
Tocava, sí, sí.
Fem una pausa,
sí, sí,
i escoltem una altra de les cançons emblemàtiques de l'època.
D'acord.
Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt, cada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu que ens hi estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot. Segur que tomba, 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 ben corpada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. El vent que se'l va emportar, ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous vellets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisets, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segurament aquestes dues músiques, la d'abans del Raimon, Jo vinc d'un silenci, i aquesta d'ara, l'estaca d'en Jack, han sigut les cançons més sentides avui pels mitjans de comunicació.
Sí, segurament que sí, sí.
Emblemàtiques.
Indubtablement van ser dues cançons que van marcar. També n'hi van haver d'altres, no? Per exemple, El vent, no sé, n'hi van... Me n'aniré de casa, qualsevol... Aquella de la Maria del Mar Bonet, ara no me'n recordo, que era d'un que l'anava a buscar la policia i es tirava pel balcó, no me'n recordo el nom. Què valen aquesta gent? N'hi van haver moltes de cançons que quan les escoltaves pues senties allò, alguna cosa més, no?
Bueno, totes... Moltes de les cançons de l'època feien, com aquell qui diu, si no feien... Li trobàvem referències.
Li trobàvem, no? Sí. Jo penso que feien, en la majoria de casos, però si no, li trobàvem, també.
Seríem allò del missatge.
Sí,
de fons,
missatges.
No? Perquè veia també la gallineta d'en Lluís Llach.
La gallineta, també, sí.
Bé, és tot una època important, però que més aviat amb la mort de Franco no s'acabaven els interrogants. I això també ho devíeu viure, perquè,
també,
esclar,
també.
Després del Franco podien canviar les coses.
Després del Franco...
hi havia un príncep, no?
Hi havia un príncep, però, bueno, en principi el príncep no molestava massa, no? En el període aquest inicial, doncs, sembla que es va plantejar bastant bé la reforma, però a nivell de Catalunya va haver, llavors, les grans mobilitzacions reivindicatives del monument al Rafael de Casanovas, d'un milió i mig de persones, un any a l'11 de setembre. Hi van haver moltes mobilitzacions quan va venir el Terradellas, per exemple.
Sí, va... Tu no hi vas faltar, l'11
no de setembre faltar, del 76. No hi vaig faltar. O sigui, a veure, tot el que va venir després de la mort del Franco, encara fins a les primeres eleccions del 77, o sigui, va ser una època també de molt rica amb esdeveniments de tipus la legalització dels partits polítics, vull dir, això aquests que hem comentat ara dels 11 de setembre, el retorn del Terradellas, diguéssim, el restabliment de la Generalitat, això van ser fets molt, que van marcar molt aquella època i aquests anys de la meva vida, no?
Però esclar, no van venir sols, aquests esdeveniments.
No van venir sols, van venir una mica forçats pues, per la lluita, per la pressió i per... Bueno, i de la manera que també a nivell de l'Estat es va plantejar allò de la reforma, no?
Però no tothom ho tenia clar.
No, és que en aquell moment... Ara ho veiem des de... Mirant-ho des de la distància, però en aquell moment tampoc ho teníem tan clar. O sigui, tant podia anar bé com podia anar malament.
Ara, tu, que, per exemple, posem per cas, quan vas veure o vas sentir o vas assabentar-te de que el rei nomenava com a primer president del govern, doncs, l'Àries Navarro.
No, llavors no. De fet, vam tenir bastant disgust, no?
O quan perquè... el segon va i fa el Suárez, no?
Bueno, el Suárez en principi també va semblar que era més de lo mateix, però llavors en mica pues, vam veure que la cosa anava ja encarrilada cap a una constitució, cap a un restabliment d'un sistema democràtic i llavors ja vam anar veient en mica, però vull dir, llavors no ho veiem tan clar com ara des de la distància, no?
Per tot allò pel qual lluitaves després de 25 anys, com ho veus?
Home, jo penso que tornaria a lluitar una altra vegada per una cosa similar, no? Ho veig bé, vull dir, home, veig que vaig fer el que tenia que fer i ho tornaria
a fer. Però em referia inclús per allà on t'hem arribat.
Doncs això, no sé si hem arribat, allà on tindríem que haver arribat, encara segurament tenim que avançar bastant més, però bueno, vull dir, tampoc estic descontenta, no?, del lloc que hem arribat, almenys a nivell de Catalunya.
Aquí tens unes fotografies que per elles mateixes són molt indicatives, perquè a més tens...
Tres èpoques,
bueno,
no?
Tres èpoques o tres moments de la teva activitat política, podeu no tant. Però inclús n'hi ha una que estàs amb els qui aleshores eren els prínceps, hereus de l'Estat, no?
Uh-huh.
Com a caps d'Estat. Hi havia el príncep aquí, Joan Carles, la princesa Sofia, i tu donant-los un ram de flors.
Sí, perquè jo d'aquelles, això era l'any 60, no sé si 67 o 68, jo estava treballant a l'empresa que hi havia al anar cap a Sabadell a l'esquerra allà al pont, que es deia Taecasa, bueno, Casanovas, tothom la coneixia per Casanovas, jo era la treballadora més petita de l'empresa, no? Llavors els reis van venir a veure pues, les reformes i els treballs que s'havien fet després de les riades del 62, que es va fer tota la zona aquella nova, i bueno, van venir a veure com estava l'empresa i com havia quedat tot. I a mi em van fer donar-los l'obsequi aquest com a treballadora més jove de l'empresa.
O sigui,
i aquesta és una foto...
Ho vas sentir-ho com un honor.
Bueno, sí, era com un honor, sí. Eren els prínceps.
Estem bueno, parlant de 14 anys.
Estem parlant de... Jo tenia 15 anys o així, bueno. Sí.
Molt bé, bueno. Llavors anem amb una fotografia mitinera.
Una fotografia mitinera que a mi jo no sóc massa mitinera, vull dir, aquella època és ben bé que ho sentia i feia el que sigui, no? Vull dir que hi ha el famós míting que va fer el SUC el juny del 77, aquí al pavelló del Joaquim Blume, en el que hi van participar com unes 1.500 persones, va ser l'acte, em sembla que fins ara, potser un dels actes polítics així pur, més, amb més participació. La gent tenia ganes de... Pensa que era potser el primer acte així polític que es feia a castellà. La gent tenia ganes d'escoltar el que se'ls tenia que oferir, el que se'ls deia, i eren unes ganes de participar.
I el SUC portava una aureola.
El SUC portava una aureola que realment, vull dir, a veure, no la tenien altres partits, no? Vull dir, perquè aquesta aureola també se l'havia guanyat a base de lluita i de durant bastants anys havia sigut un dels partits més actius aquí a Catalunya. En aquesta foto ja es veu una taula de míting i entre ells cal destacar que hi havia el Jordi Soletura, que en aquell moment era dirigent del SUC i que més tard va ser ministre de Cultura d'aquí de... Bueno, de l'Estat.
Sí, del PSOE.
Amb el PSOE.
I tu, que estaves aquí fent el míting?
Jo feia el míting, sí. Jo ho creia, el que deia. O sigui que vaig començar...
Recordes algunes de les coses?
Un dels eslògans que hi havia, que anem a canviar les coses, no? Vull dir, l'eslògan principal d'aquella campanya va ser canviar les coses. I, bueno, jo em vaig preparar un míting i sí que vaig començar així per canviar les coses i em vaig explicar, ara no ho faria això,
la gent què et deia pel carrer quan llavors
havia escoltat així? Res, No? Em sembla que tots, de fet, els que participàvem érem coneguts, vull dir, ara. I hi havia bastanta gent, val a dir, que hi havia gent que eren d'aquí, hi havia molta gent també que havia vingut, sobretot a Andalusia, que estaven del Partit Comunista d'Espanya, hi havia gent que havia vingut d'altres llocs d'Astúries, per exemple, com és el meu marit, no? Vull dir que era asturià, i altra gent, doncs, bueno, que eren bastants i tothom ens coneixia, vull dir, tampoc ens amagàvem. Teníem un local aquí al carrer de l'Armot, allà on hi havia després el Bar Isidro, allà, i bueno, allà ens trobàvem i hi havia... Eren bastanta gent, vull dir, ara no.
I la gent del poble, diguem així, és més tranquil·la, per dir-ho així?
Bueno, pensa que en aquests actes hi venia gent que ara segurament, bueno, segur, vota Convergència o vota PP, eh? Vull dir, ara va venir un tipus de gent molt diversa perquè, vull dir, ara volien escoltar... Tothom tenia ganes de que hi hagués democràcia. Veure, tothom estava una mica tipa del franquisme, de que ens imposessin les idees que havíem de tenir, el que havíem de fer. Vull dir, tothom tenia ganes de veure de què es parlaven aquests actes, no? Vull dir, penso que no vaig notar mai que per això doncs, la gent em fes ni més bona cara ni més mal cara.
I la tercera fotografia que tenim és ja, deu ser dels anys 80.
La tercera fotografia ja és de l'època ja democràtica. És una fotografia que estic amb diferents companys de l'Ajuntament amb una visita del president Pujol que va fer aquí a Castellà i ens està saludant als treballadors municipals. Vull dir, l'he portat perquè es vegin les tres èpoques una mica que han marcat pues, aquests anys, no?
Perquè, és clar, tu has passat, diguem així, de ser activista política a passar, doncs, a cuidar dels cabals municipals.
Sí, és una mica de canvi, no?
De fet, ja fa molts anys, perquè estem parlant de 20 anys de, diguem, de ser la responsable, pràcticament, dels números.
Sí, sí, 20 anys, això és la responsable, 20 anys, sí. Bueno, jo tenia moltes ganes, jo, quan es veia consolidar una mica la democràcia... La lluita interna dels partits tampoc m'agradava massa, això de que dintre del suc ja es van començar a barallar, que si euros, que si no euros, que si eurocomunistes, que si no sé què, jo em va començar a desinteressar una miqueta. No,
va ser el discurs teòric. Ja,
sí, el discurs teòric, doncs ja no em trobava jo tant, vaig començar a deixar-ho, i després potser com a alternativa, a mi m'agradava treballar en una cosa pública. Vull dir, jo tenia feina, estava en una empresa, però m'agradava treballar pel poble d'alguna manera. No? I va ser quan vaig fer unes oposicions a l'Ajuntament, i bueno, pues vaig entrar a treballar i des de llavors ja estic, no?
Però precisament amb el camp dels números, per tant que has viscut...
Sí, els números m'agraden a mi.
Èpoques molt diferents de l'Ajuntament.
Sí, vaig
ara
començar...
Ara sembla que vagi molt bé, però...
Vaig començar que hi havia un pressupost de 60 milions, eh? Un pressupost municipal més o menys de 60 milions, i ara però estem a la vora dels 2.000, no? Vull dir, el salt quantitatiu i qualitatiu que... del nostre municipi, em sembla que es veu, no? I no se li escapa a ningú. I tant
això,
amb nombre d'habitants com amb tot.
Però això deu ser un embolic a l'hora de coordinar-ho tot.
No, perquè hi ha els ordinadors que fan molta feina, els ordinadors.
Per tant, vol dir que és una cosa que t'hi sents còmode treballant-ho?
Sí, sí. Jo sempre m'he trobat molt bé a l'Ajuntament, eh? Si al principi deia, no, hi ha una persona que com tu, que et mira allà a l'Ajuntament, no, jo sempre m'he trobat molt còmode amb tots els alcaldes, amb tots els funcionaris, i vaig dir, no, i estic bé, vull dir, no.
Rebobinant, ens situem al castellà de l'any 1952, un castellà molt diferent de l'actual, i una noia, en aquest cas tu, que va a l'escola pública, el mestre Pla, fa, diguem, tot el que és l'ensenyament primari, i després el batxillerat elemental el fas a les Monges, per passar després a l'Acadèmia Taula i Vinyes per fer el batxillerat superior. Com recordes aquella època?
Pues la recordo molt bé, vull dir, va ser una època feliç, vull dir, va ser una època, jo vaig estar bé a les Monges i vaig estar bé a l'escola pública, vull dir, bé, a l'escola pública vaig cantar el Cara al Sol encara a l'hora del pati, vull dir, però bueno, ja m'estava bé en aquells moments cantar-lo.
Amb entusiasme.
No? Sí, amb entusiasme. Va ser després, no, que vaig anar pensant, bueno, però bé, i a les Monges igual, vull dir, jo vaig estar uns anys allà molt bé, vull dir, anant a Rosari, anant a missa i fent...
Però amb les Monges no es cantava el Cara Sol.
No, amb les Monges no es cantava.
Allà,
es cantava el de la Verge Maria, el de la Mes de Maig i tot això, però les Monges no. El del Cara al Sol no.
I va suposar un canvi anar a l'Acadèmia Taula i Vinyes en quant a aquest aspecte, diguem, més polititzat? O...
No, bueno, el fet de sortir del poble, perquè llavors pensa que no era tan fàcil, no hi havia tants cotxes, no hi havia tantes facilitats, la gent no anava a Sabadell com ara, que va tres vegades al dia, va significar una mica d'obrir-me a nova gent, conèixer gent, també va ser interessant, però no va ser una època que em marqués políticament, no. Allà anava a estudiar i anava a treballar i punt.
Perquè per posar-te a treballar És ja pràcticament als 14-15 anys que comences a treballar.
Sí, sí, vaig començar perquè, esclar, vull dir... Llavors hi havia una dinàmica molt diferent a la d'ara, i més potser les noies, vull dir, les famílies encaraven les noies de cara al treball, vull dir, sobretot una família així tradicional que no tenia tradició d'estudiar, vull dir, a casa meva no havia estudiat mai ningú, no? Llavors a 14 anys doncs, vaig començar ja a fer de dependent en una pastisseria d'aquí del poble, i després vaig buscar-me ja una altra feina i vaig començar a treballar aquí al Casanovas.
Casanovas. Aquí feies de telefonista.
Vaig començar de telefonista, sí, que m'agradava, vull dir, vaig estar molt bé, sí.
Que no té res a veure amb la telefonia actual.
No, 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 el primer que vaig trobar, no, tenia una centraleta que era molt divertida perquè era d'aquelles de cables, vull dir, agafaves un cable i donaves una rodeta perquè toqués el telèfon i després tenia un micro per avisar la gent que estava treballant. Sí.
Això és història.
Això és història, però vull dir, sí que potser va ser... Vaig conèixer, era una fàbrica de molta gent, potser treballaven allà 400 i pico de persones, ja vaig començar a entrar en contacte amb gent del món laboral, gent... Però allà potser sí que ja vaig... Més que a l'escola, doncs allà sí que em va marcar una miqueta ja.
Bueno, perquè en el món, diguem així, precisament laboral és poder on es vivia més.
Hi havia més reivindicacions, hi havia unes jornades de treball encara bastant dures, vull dir, ara, no era com ara, no? Vull dir, una...
Després passes al cap de 3 anys a treballar d'administrativa, uh-huh. I després ja parlem...
Que també va ser una època ja més activa, aquí ja era més gran, vaig treballar d'administrativa en una empresa del metall, que el metall en aquell temps també era un ram molt lluitador. Pensem que a Sabadell hi va haver una vaga del metall que va durar 2 mesos, quasi bé, jo vaig participar-hi bastant també en aquesta vaga. Vull dir, a través de la meva empresa ja hi havia també sindicats organitzats.
I no et van despedir?
No, em van despedir. No.
I a casa teva qui deien?
A casa meva em deien de tot. No ho entenien massa, no?, al principi. Vull dir, em deien que això, una noia que no estava bé que es fiqués amb aquestes coses, eh? Que bueno, que ells eren gent molt tranquil·la i tal, però bueno, mica en mica també ho van anar entenent, no?
Perquè havia el doble element.
A part que jo era una persona, era una nena bastant normaleta i bastant bona. Il·lusió boja anar a Barcelona al cine, al teatre, i després ja, pues, als concerts i això, i a casa meva això no ho entenien. Vull dir, cada setmana hi havia una baralla. Però bueno, vull dir, ho van anar... Era bastant durilla jo, en aquella època.
Bé, com tots els joves.
Sí, sí.
Avui també ho són d'alguna manera.
Sí, sí.
Bé, escoltem ara en George Moustaki en l'Emetec.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtes aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Bé, per què has escollit l'Emetec?
perquè la Meteca és una de les meves cançons favorites ja de fa molt temps. A mi, a part de la nova cançó i de la cançó així catalana, també m'ha agradat sempre molt la cançó francesa i també, que m'hagués agradat poder-ho escoltar però no s'ha pogut, la cançó sud-americana. O sigui, jo m'agradava molt pues, el Daniel Biglietti, la Soledad Bravo, a part de les coses ja més el Quila Payún, vull dir, molta altra gent que ara no em venen al cap, però vull dir, el Víctor Jara, perquè un dels altres fets que van marcar molt aquella època de la meva vida va ser el que va passar a Xile amb el Salvador Allende, la Unitat Popular, vaig viure molt, vull dir, això ho escoltàvem per la ràdio, vam escoltar el discurs del Salvador Allende des del Palau de la Moneda quan estava ja allà tancat, no? Vull dir, va ser un...
L'11 sempre... de setembre del 73.
Sí, del 73, vull dir, des del 70 al 73, vull dir, seguíem molt la gent d'aquí il·lusionats, doncs, la situació de Xile, no? Que llavors es va trencar dramàticament, no? I, bueno, la cançó del Víctor Jara va ser molt temps també un altre símbol, no? De tota la gent que havia mort allà a l'estadi, tota la gent que havia sofert, i encara ara, vull dir, s'estan buscant desapareguts d'aquella època.
Del Desalambrar, no?
Te recuerdo Amanda.
Te recuerdo Amanda.
Sí, bueno, hi havia moltíssimes cançons d'aquella època que també, vull dir, estaven a la meva discoteca, vull dir, pràcticament també la discoteca meva era molt reivindicativa.
Una discoteca revolucionària.
Ara ja no, ara ja la tinc més light.
Però el George Moustaki també formava part d'aquest conjunt.
Bueno, el George Moustaki era potser una altra cosa, una cosa més romàntica, i ara també teníem una faceta romàntica.
També per relaxar-se.
Sí, per relaxar-se, i bueno, m'agradava molt, vull dir, la Bàrbara, el George Moustaki, vull dir, encara ara molts cops els escolto, no, perquè m'agraden.
Per unes eleccions polítiques, les primeres, a l'any 79 estem parlant ja...
Les primeres municipals.
Les municipals. Endarrereixes el teu viatge de noces.
Sí.
Vol dir que et cases, t'esperes...
Jo em vaig casar el 30 de març del 79 i les eleccions eren del 4 d'abril i en aquella època votar per mi era molt important, no? A part que hi participaven a la campanya que va fer Unitat d'Esquerres per Castellà i, esclar, em vaig esperar. I vaig estar d'interventora en una mesa i, bueno...
I l'Alfredo què hi va dir?
L'Alfredo també estava a la llista. Sí, també estava d'acord.
Sí, que ja estava d'acord.
Sí, estava d'acord.
Bueno, això... Però no li passa a tothom, això, no?
No, bueno, ara, esclar, és que aquella època es vivia tot d'una manera molt diferent, no? Les primeres, totes les primeres eleccions, les primeres... Vull dir, a veure, ara ja tampoc té el mateix significat que abans. Tot i que és important, que jo m'agrada, em continua agradant anar a votar, cada vegada que hi ha eleccions, això encara no ho he perdut. I em costa decidir-me per qui votar, això és una altra cosa.
Però no tot era el que era, no?
No, vull dir, abans ho tenia molt més clar.
Bueno, perquè què és el que d'alguna forma et decep de la política actual?
Bueno, no sé, trobo que els partits polítics, vull dir, bàsicament, a veure, són tots bastant iguals, no hi trobo tant, vull dir, a veure, no m'engresca el missatge polític actual, no. M'interessa, vull dir, m'interessa, però no m'engresca.
Podríem dir que abans, una mica ja ho has manifestat, havia un objectiu comú, i ara poder hi ha com una lluita de poders.
Lluita de poders, a part que també, vull dir, a veure, entre assumptes de corrupció, que d'alguna manera ja han estat presents a tots els partits, no? Vull dir, no, sí, veig que sí, vull dir, m'interessa, a veure, ho segueixo, voto i faig el que tinc que fer, però no m'engresca per participar-hi jo, no?
Seria possible fer una Constitució per consens avui?
Penso que seria molt difícil, i més un grup tan heterogeni com el que va fer la Constitució espanyola, no? Perquè pensem que allà hi havia des del Fraga, passant pel Miquel Roca, el Jordi Soletura, un basc, que no recordo ara qui era, però vull dir que hi havia una gent molt diversa que es van posar d'acord perquè l'objectiu era clar, vull dir, tirar endavant una democràcia, posar-se d'acord amb els punts importants, i penso que va ser una bona Constitució.
Sí, que avui la gent seria més intolerant.
No sé si es posarien d'acord, no ho sé.
Diuen, avui deien també pels mitjans, que en les primeres eleccions democràtiques es van presentar 600 partits.
Sí, això tampoc, bueno, era fruit una mica de l'època, tampoc és bo que hi hagi tants partits.
Era evitar els caps dels barrets.
No, això tampoc,
Bé, però hauríem de passar una mica de, diguem així, de política, per veure també la Dolors amb les seves aficions, els seus viatges, la seva afició pels esports. El Barça.
Sí, el Barça i el castellà són les meves aficions. El castellà perquè juga el meu fill i ho segueixo, va començar a jugar que tenia 7 o 8 anys i ara en té 18, vull dir, pràcticament cada setmana he anat al futbol jo, no? I el Barça, bueno, el Barça, no, què hem de dir del Barça ara? Plorar una miqueta per els mals resultats dels últims
dos
mesos. Però és per afició. Sí, ja m'he acostumat al futbol, vull dir, bueno, primer no m'agradava, però llavors amb el temps, doncs, anant als partits, anant-ho vist, i mira, m'hi han fet aficionar una miqueta, pues, l'Alfredo i el Ferran, no?
I t'hi esbaralles?
No, no m'hi esbaralla, perquè tots, tots coincidim aquí, no. No m'hi esbaralla, no.
Vull dir, veure quan el castellà perd...
No, 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 soc bastant pacífica, no. Al contrari, penso que el futbol té un component de violència que hi sobra, no? Perquè, sobretot en els equips base, em sembla que en el programa abans que aquest ja ho han comentat, el que han fet aquí a Ràdio Castellà, vull dir, potser hi ha un component de violència que hi sobra, no?
De totes maneres, en temps del Franco ja deien això, que ell, allò, donaven futbol per tapar altres coses.
Sí.
I ara el futbol està...
Clar, perquè aquella època, pues, el Barça, pues, representava una mica l'imatge de Catalunya, el Madrid el centralisme, i això va potenciar una miqueta l'enfrontament, no?, entre les dues aficions, i això passava, pues, en molts llocs, suposo, d'Espanya, no?
Però actualment el futbol està més amunt encara.
Sí, sí, més amunt, no sé per què, mira.
I ahir a patir.
Ahir a patir, sí.
I llavors ets capaç de veure, bueno, i aguantar-te com el president del futbol del
Barça. Sí, tampoc, ara, tampoc m'hi va. Vull dir, ara, perden i em sap greu, però bueno, ja està, eh? No, no, tampoc ploro ni sopo igualment, ni bé, eh?
A part de les teves aficions polítiques, de seguiment de la situació i tot plegat, quines altres aficions...
Mira, també m'agrada el cinema, m'agrada sortir amb la família, vull dir, les coses normals que fa més o menys tothom, no?
Aguantaries ara un cinefòrum, també?
Sí, també, també. I també m'agrada participar en les entitats del poble, vull dir, sobretot en les que fan referència, pues, a l'educació dels meus fills. He participat sempre que he pogut a les AMPAs, doncs ara estic a l'AMPA de l'institut, perquè ja estan al nivell de l'institut,
no?
I tinc la Laia, i després també he participat en diverses entitats. Ara també estic a la Coral Sant Esteve, a la Junta de la Coral Sant Esteve. Bueno, m'agrada estar una mica, perquè penso que les entitats són el que donen vida una mica al poble, no? I m'agrada participar-hi perquè també me n'entero més de les coses i m'agrada seguir-ho.
Com una manera d'integració al poble, també.
Com una manera de pertinença, sí, sí.
De pertinença, en aquest cas. Quin és el problema que consideres que té Castellà pel que fa als nouvinguts?
Potser Castellà és un poble que no sé per què ha perdut aquesta... Sembla que estiguem tots molt tancats a casa nostra, que tampoc és veritat, però sembla que els nouvinguts no s'integren massa a la vida associativa de Castellà, no? Potser perquè són gent que són de molt a prop, han comprat la casa aquí per motius econòmics o per motius de... no sé, que és més tranquil el poble, però segueixen fent la vida social en el lloc que estaven abans. No sé si aquest és el problema, hi haurà gent que ho haurà analitzat més que jo, no? Però penso que molta gent ve aquí a dormir, però no participa massa. Penso que la participació de gent de fora a les activitats que es fan és mínima.
Perquè es podria passar, diguem, la carta per un altre costat i dir poder no els hem acollit prou?
Pot ser, no sé. No sé massa.
L'Ajuntament, penses que se n'ha cuidat, aquesta qüestió?
Aquesta qüestió una mica ha anat a la baixa, no solament a Castellà, sinó que és en general. La gent s'ha aposentat una mica, s'ha tancat més a casa seva, també la televisió hi ha ajudat molt, vull dir que ara tens allà per triar 54 canals i, bueno, i fan de tot, no? Des de pel·lícules no tens ni que sortir al cinema ja. Vull dir, una mica hi ha ajudat la...
Viatges?
Bueno, poc, però per les vacances sí.
Quin viatge recordes que has impactat un país que diguis, mira, això m'ha agradat?
Bueno, els viatges tots són macos i tots els països que vas, pues, aprens bastant i t'agraden, no? I m'agrada molt Suïssa perquè he anat bastantes vegades, també, i m'agrada molt París, vull dir, hi he anat també bastant i m'agrada. I de la meva època, doncs, famosa revolucionària, pues, vaig estar l'any 73 amb dues amigues més, ens vam anar a Portugal després de la revolució dels clavells.
Dels clavells.
Que la revolució va ser el 25 d'abril i ens en vam anar a Portugal, pues, al juliol o a l'agost, que eren les vacances, no? I recordo aquell viatge, pues, d'una manera molt especial, perquè avui dins van acollir allà fatal, eh? Fatal, perquè des de com tres noies veure amb uns 600 allà arribar i ficar-se, doncs, els actes i les coses, ens vam haver de marxar perquè estàvem ben espantades, no? Perquè tot militars, vull dir, ens deien franquistes, ens deien, bueno, veure matrícula de Barcelona, no? Vull dir, no, vam anar amb il·lusió de participar,
no?
Una mica, sí, no ens va aquell viatge fatal. Llavors també vaig anar en aquella època a l'antiga Iugoslàvia, que també et feia il·lusió veure un país una miqueta diferent, no? I això ho recordo molt, aquest viatge va ser molt maco, vaig anar al 74 o així. I bueno, cada viatge té la seva cosa, no?
Quines altres notícies del món recordes, diguem així, que t'hagin impactat d'aquests anys, diguem, des que vas néixer fins ara.
Bueno, les notícies d'entrada sempre m'impacten, no? Sobretot les notícies que fan referència a guerres, desgràcies. Vull dir, jo soc una persona que les coses que afecten sobretot a les persones i al benestar em toquen, no? Vull dir, des de, jo què sé, em sembla que ara la situació, per exemple, en molts països, la situació de la dona, a països a la Índia, per exemple, això veig a vegades reportatges i tinc que tancar la tele perquè és que no. O la situació de la infància en molts països del món. Em sembla que hi ha molta riquesa per estar mal repartida, no? I això m'afecta, no?
Però ha fet algun concret, per exemple, no sé, recordo el 23F.
No, el 23
una persona
també, però és
activista com tu, què vas sentir aquella
nit? Doncs vaig sentir-me fatal. Vaig anar de seguida a l'Ajuntament i ja ens vam trobar uns quants i, bueno, fatal. Vam veure emperillar pues, la poca llibertat que teníem en aquell moment i el futur, no? I realment vam passar por, jo vaig passar por. Va ser unes hores on ens vam trobar amb uns quants aquí. Recordo especialment el Josep Maria Costa, que em va dir que venia a consolar perquè estava jo, vaig anar sola, perquè l'Alfredo treballava i, bueno, estava bastant preocupada, no? Sí, sí. El 23F també va ser un dia bastant fort, eh?
Així és de fets com actualment, a veure, fets actuals com la guerra de Iugoslàvia.
Això realment va ser
o per exemple, el Vietnam, també el devies viure.
El Vietnam també, sí, sí.
I parlant de fets actuals, com veus tu les eleccions dels Estats Units, del president?
Ai, és que a mi la veritat és que és un tema que sembla mentida que una potència com aquesta tinguin un sistema electoral que pugui tenir aquestes fallades, no? Perquè penso que això hauria d'estar més previst, hauria d'estar més... no, per molt mecànic que sigui, no podria tenir un percentatge d'error tan alt, no? De tota manera, tant veig els dos candidats molt iguals, els dos partits molt iguals, vull dir, no veig massa la diferència del Gore al Bush. Lleugerament potser triaria el Gore perquè, és clar, representa una miqueta més, potser més de socialdemocràcia que el Bush, no? Però realment passo bastant, eh?
Vull dir, veig cada partit vol el seu.
Cada partit vol el seu, però veig a nivell d'un català que s'ho mira des d'aquí, tant si guanya un com l'altre, no penso que canviï massa les coses per el conjunt de, ja no d'aquí, sinó d'allà, vull dir, no. Veig que són molt iguals els dos. No.
I donant opinió d'alguns personatges públics actuals, per exemple, què en penses d'un Maragall? Bueno, com el veus?
Mira, el Maragall no és una persona que em desagradi, vull dir, el que passa que sembla que les seves actualment està una miqueta... No sabria què dir-te massa del Maragall.
I Barretxe?
Que la situació del País Basc és una situació que se m'escapa una miqueta. És una miqueta complicada. Penso que hi ha d'haver la solució ha de ser política, això sí que ho tinc clar. Vull dir, no podem defugir aquest tema. Vull dir.
El papa Joan Pau II?
Bueno, vull dir, mira, fa la seva feina allà al Vaticà i va fent benediccions i misses, vull dir, no veig que participi massa.
Però ara aquest any és un any jubilar que ha tingut contacte amb tots els estaments.
Sí, bueno, molt jovent, i bueno, però va fent la seva guerra pel seu compte. No penso que influeixi massa, eh?
Sobre el cas del Fujimori?
El Fujimori, això és el del Perú, és una cosa una mica rara. Jo trobo molt estrany que aquest senyor s'hagi quedat allà al tipó d'aquesta manera i hagi trucat allà dient, bueno, suposo que deu tenir bastantes coses per amagar i que tampoc, bueno, no. La situació a Perú deu ser bastant complicada. Bueno, a veure si ara el Toledo aquest pot canviar una miqueta, no? Que ja els hi fa falta.
Bé, ens situem ja una mica en el punt de cloenda, el temps de descompte del nostre programa, i passem una mica a qüestions de pregunta-resposta, no? I també l'opinió sobre diferents coses, com per exemple, què en penses, quina opinió tens de la persona humana en general?
Bueno, la persona penso que una ha d'estar bé amb si mateix, intentar, no ho sé, que realitzar-se sense fer mal a ningú i, bueno, però fora d'això no sé què més dir-te en aquest moment.
Sobre la família.
Bueno, la família per mi és molt important, vull dir, és un dels puntals de la societat, no?
Les entitats?
Les entitats són bàsiques pel desenvolupament dels pobles i que és molt important que la gent hi participi.
Més que els partits?
Bueno, són una altra cosa, no? Són una altra cosa. Els partits també estaria bé que la gent hi participés.
El poble, castellà?
Bueno, el poble és l'associació de gent que viu a prop i que d'alguna manera s'han d'organitzar perquè tenen els mateixos problemes, no?
El país, Catalunya?
Bueno, el mateix, no? Vull dir, no sé què dir-te.
La política. Quina opinió tens de la política?
Bueno, és interessant que hi hagi gent que es cuidi dels afers públics, no? I que és important que hi hagi polítics capaços amb ganes i de tirar les coses endavant. I penso els polítics, vull dir, a veure, per poca cosa que facin se'ls ha d'admirar, perquè és una cosa bastant delicada. Mai no fas les coses a gust de tothom, i els polítics en general, siguin del partit que siguin, vull dir, admiro les ganes que tenen de treballar i de fer coses.
Hi han de ser, vaja.
Hi han de ser, sí, sí.
La religió.
Bueno, vull dir, la gent té les seves creences i necessita, doncs, també tenir-les, no?
El món.
El món està una miqueta embarullat, però bueno, vull dir, mica en mica sopa gas anirà posant les coses millor.
La teva opinió de la mort?
La mort, bueno, el fi que ens iguala a tots, no? Vull dir, ho tinc molt clar, que estem aquí de pas, vull dir, no?
El voluntariat?
També una cosa absolutament necessària per cobrir les mancances de determinats... de les administracions i els trobo importantíssims.
Digue'ns un llibre.
Qualsevol, de la Montserrat Roig, que m'agrada molt.
Un amor?
A la meva família.
Una passió?
Per als meus fills.
Una persona?
Una persona, pues, no sé, el Salvador Allende mateix.
Un poble admirat que no sigui castellà?
Que no sigui castellà, pues ara anava a dir castellà, m'has deixat, pues no sé, tots els pobles que lluiten els trobo admirats.
Una dita?
Hi ha una dita sobre la felicitat que m'agrada molt, que la felicitat és buscar l'equilibri entre el tenir i el desitjar.
Una cançó?
Una cançó, pues, no sé, Jo vinc d'un silenci, per exemple.
Un poema?
Corrent des de l'exili, del Pere IV, que m'agrada.
Una pel·lícula?
La vida és bella.
Un país?
Catalunya, haig de dir.
Un viatge?
Un viatge, pues, no sé... Pues un viatge a la Cerdanya, també m'agrada molt.
Una vivència?
La primera vegada que vaig votar.
Un plat de cuina?
És que la cuina m'agrada tota, la fideuà, per exemple.
I per acabar, avui celebraràs els 25 anys del canvi?
Pues no, no, perquè, vull dir, no. No, no, celebraré amb aquesta entrevista, si de cas.
Amb nosaltres, l'estil de la Dolors Mossons. Moltes gràcies i fins dilluns vinent.
Vale, a vosaltres.